Ràdio Estel. Cerdanya 104.4.
Jordi Breu, Memorial Bisbe Joan Carrera.
Veig a Ràdio Estel com una eina per donar a conèixer la bona nova de l'Evangeli i transmetre els valors cristians i humans que fomenten un diàleg, tant sigui intergeneracional com entre cultures i ideologies. I, a més, utilitzant el català des de bon començament, quan ben poques emissores ho feien. La missa dominical, la litúrgia de les hores, escoltar cada dia el cant de la Salve des de Montserrat, els testimoniatges, els espais de reflexió i de pregària, fan que sigui una eina que amplifica la veu de la comunitat que professa el Senyor enmig del món i alhora enriquir notablement la comunicació entre les nostres comunitats.
Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Ràdio Estel.
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle indecisa.
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle sense recursos. Moltes dones d'avui no són la dona del segle XXI que imagines. Truca al 900-811-888 i col·labora amb Mans Unides.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Víctor Amela, que ve a presentar-nos Jo hauria pogut salvar Lorca, la novel·la on l'autor construeix la vida del seu avi, un llaurador i pastor engullit per la Guerra Civil i l'assassinat del poeta. Víctor Amela avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Hola, bon dia, què tal? Avui contem amb un personatge de primeríssima fila i familiar, penso que de tot Barcelona. Sí, perquè ens entra cada dia a casa nostra. Cada dia poder no, però com a mínim dos o tres cops a la setmana ens entra a casa a través de la contra de La Vanguardia. Contem avui amb el Víctor Amela. Víctor Amela Bonilla, que ens ha fet un llibre preciós que és una referència mundial a la poesia, perquè ens parla de Lorca. Ens ha fet un estudi sobre Lorca que l'ha novel·lat i que li ha quedat de cine. I com cada setmana, doncs, li farem les preguntes de rigor. Què tal? Com estàs,
Víctor? Encantadíssim, Roman, d'aquesta presentació que m'emociona, perquè detecto que A, has llegit la novel·la i B, t'ha agradat, i això per un autor sempre és molt afalagador. Moltes gràcies.
Doncs vinga, comencem. Com es pot amagar un home sota uns excrements de gallina, tu?
Doncs com ho va fer el meu avi, quan vivia allà a l'Alpujarra, als anys 30, i això és una cosa que m'ha explicat moltes vegades la meva mare, que tenia 3-4 anys, i que recorda que venien uns senyors amb escopeta i li preguntaven: «Bonita, bonita, dime, ¿dónde está tu papá?». I ella estava ensinistrada a dir: «No lo sé», però ella estava amagat al corral sota els excrements de gallina, perquè ell s'havia d'amagar d'aquells senyors. Aquells senyors eren autoritats republicanes i ell s'havia passat al bàndol sublevat.
Des d'un turó escudat entre romanís i ginestes. Això és a les Alpujarres, no?
Efectivament, són unes terres feréstegues, aspres, dures de conreuar, més aptes per a cabres que per a persones, però allà va néixer la meva mare, allà van viure els meus avis materns i tota la seva ascendència, i allà hi viu molta gent que sua la terra per guanyar-se la vida. Avui en dia, afortunadament, ja no és tan dur i és un lloc preciós per anar a turisme, i avui en dia molta gent viu del turisme, però durant segles ha estat una terra que li ha assegut de treure cada gra i cada fruit amb molt d'esforç.
Jo tenia una abuelita. Tu també veig que tens abuelitos.
Jo tinc abuelitos. Bueno, afortunadament
ja
els he tingut i no els tinc.
Jo tampoc,
Però he tingut la sort de petit de poder conèixer els meus dos avis materns. Els paterns no, els paterns vaig conèixer únicament la iaia. El meu avi havia mort abans que jo nascés, però l'avi Amela, però els avi Bonilla, doncs els vaig tractar, i jo recordo que de petit doncs convivia alguns caps de setmana a casa d'ells a la Trinitat Nova, i tinc records que els he fet servir per aquesta novel·la.
Jo llegia i tenia entre 9 i 10 anys tebeos, molts tebeos.
Aquest és un dels records. Jo, amb 9, 10, 11 anys, assegut en un sillonet en la galeria de la casa dels avis materns, que era un pis petitíssim, modestíssim, humilíssim, de la Trinitat Nova. És un barri de l'Aluvió, un barri d'emigració, i allà passava jo alguns caps de setmana llegint tebeos, a l'avi em deixava en pau, no em deia res, era un senyor calladíssim, silenciós, i per mi això era la glòria, perquè com jo tenia quatre germans petits que quan era a casa amb ells i amb els meus pares no em deixaven en pau i feien soroll i no em deixaven tranquil, en canvi, quedar-me sol amb els avis era el paradís.
Què era exactament la política per tu? Perquè parles a la Plana 22 fent aquesta pregunta.
El meu avi un dia, d'aquells que va dir quatre coses, que no deia mai res, ja t'ho dic, que era callat, 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 va fer una pregunta que em va deixar a quadres. Jo tenia 10 anys, t'has d'imaginar, un nen de 10 anys l'any 70, Franco viu, i el meu avi em diu, a ti t'interessa la política? I a més m'ho pregunto d'una manera quasi com si ens poguessin sentir les parets. I a mi em va espantar una mica i pensar, què m'està preguntant aquest home? La paraula política jo no l'he sentida mai a la vida, no sé què és. I em va semblar que era una cosa fins i tot perillosa. I jo li vaig dir, no sé. I a partir d'aquí no em va preguntar res més.
Luis Rosales, poeta del règim.
Sí, Luis Rosales, jo això ho vaig saber ja sent grandet, era un jove poeta a l'any 36, amic i admirador de Federico García Lorca, que tenia 13 anys més que ell, per tant era com un mestre per ell, i per ell i per la inspiració de Federico García Lorca, aquest noi va deixar Granada per anar a Madrid a estudiar filologia i a fer-se poeta. I a Madrid va compartir nits de farra i de poesia amb Federico García Lorca i un altre jovenet xilè que es deia Pablo Neruda. Eren amics els tres al Madrid dels anys 30. Després vindrà el drama. A la Granada del 36 passaran coses que explico la novel·la on Luis Rosales tindrà un paper protagonista junt amb Federico García Lorca.
En Manuel Bonilla, contrariat, ajuda a salvar persones en perill de maltractaments.
Bueno, el meu avi, en el moment que hi ha el cop militar a Granada, la sublevació, ell viu a un poblet, Torbizcón, de l'Alpujarra de Granada, en aquell barranc on hi ha un cortijo, Los Puertas, on va néixer la meva mare, i ell, que es dedica a llaurar, es dedica a pasturar les cabres, se n'adona que no li agrada que en el bàndol que és ell, el bàndol republicà, s'assassinin sacerdots. Perquè ell és cristià, ell creu en Déu. Ell ha après dels pares i dels avis la fe religiosa i, com no li sembla bé, comença a fer coses per ajudar aquestes víctimes, per ajudar la gent de missa, per ajudar la gent que té quatre diners o que ha votat a les lletres. I com les ajuda? Les ajuda fent el que ell sap fer, que és coneix tots els camins, totes les dreceres, tots els barrancs, els rius, les passos, i per les nits agafa persones que estan en perill de mort al bàndol republicà i les fica dins de Granada, la Granada blava, on estan a salvo. Fent aquests trasllats per les nits, el meu avi s'està jugant la vida, però ho fa perquè li demana la seva consciència.
Treus els Carmens, que són aquestes cases tan bufones que hi ha a Sevilla. Però,
I a Granada.
I després, però hi ha una cosa que més m'ha cridat més l'atenció, diu arrencar les canonades per deixar-nos sense aigua. Ja és difícil arrencar les canonades
doncs
de les
mira,
cases, no?
Això és una cosa que, documentant-me per escriure aquesta novel·la, he trobat. Quan comença la lluita entre la facció esquerrana republicana de la Granada sublevada i, per altra banda, els militars i els falangistes, doncs aquesta guerra acaba sent guerra de guerrilles, carrer per carrer, l'Albaicín en particular, casa per casa. I una de les coses que fan, crec que són els militars, és arrencar les canonades de les cases sospitoses de sindicalistes, anarquistes, comunistes, per fotre'ls-hi fastidiar i fer-los sortir o fer-los fugir o a fer-los la vida complicada. És a dir, no m'ho invento, això va passar.
Era militar el teu avi?
El meu avi no era militar, en principi. El meu avi era un llaurador, humilíssim, pastor, que es fica en una guerra, per qüestió de consciència, d'ajudar la gent que ell considera que ha d'ajudar. I, això sí, quan la guerra s'extén per tota la província, ell s'ofereix com a voluntari falangista. És a dir, ell s'afilia a la falange el 14 d'agost del 36 i fa la guerra a la província de Granada, a llocs diversos, que jo tinc l'historial militar d'ell, que l'he demanat a l'arxiu de Segovia, i sé els poblets on va estar lluitant, va sobreviure a la guerra i va haver de triar, quan acabar la guerra, de si tornar a conreuar el camp, si tornar a treballar la terra amb el seu pare, o quedar-se amb els guanyadors a l'exèrcit. I va triar això segon perquè era més còmode. Per tant, sí que és cert que durant un temps va fer de militar. Fins l'any 53 que ho va deixar estar.
Falange de Granada. Això era una pesta perquè n'hi havia per tot arreu. I els meus pares inclús els havia sentit explicar. Diu, aquell és de Falange.
Home, doncs mira, al juliol del 36 hi ha un cop de força, un cop militar, al govern civil. Aquest cop el donen els militars, però tenen la gent que els ajuda. L'ajut més important el reben de Falange. Falange és una agrupació política, és un moviment, és un partit on hi ha sobretot joves. Joves que són idealistes, que volen fer un món nou que naturalment no ha de ser marxista, ha de ser cristià i ha de ser innovador, és a dir, superar una miqueta tot aquell caciquisme rural tan anquilosat. Són moderns, en el sentit de que ells miren cap a Itàlia, cap al futurisme, cap a moviments avançats, però són furibundament anticomunistes, antimarxistes i, naturalment, cristians. Això és el falangisme de la primera hora. El que va fer després Franco és agafar això, fer-s'ho seu i convertir-ho en un moviment de sagristia. I aquí ja els falangistes de la vella fornada van ser els primers enfadats i víctimes d'aquest estropici que Franco va fer amb la falange originària.
Gerald Brennan va quedar enamorat de les Alpujarres i el va tenir que recuperar la junta quan se'n va anar perquè no tenia diners.
Sí, sí.
Que això és bastant trist.
És molt trist. Pensa que, home, de les primeres lectures que jo vaig fer sobre la vida de la Granada de principis del segle és El sur de Granada, que és un llibre preciós que escriu Gerald Brennan després d'haver viscut durant els anys 14, 15, 16, 20 a un poblet Jegen de l'Alpujarra. És a dir, ell va ser el primer que va popularitzar internacionalment l'Alpujarra. Tan sols per això se li hauria de fer un homenatge continuat a Espanya, a Andalusia, a Granada i a l'Alpujarra en particular, i per desgràcia va acabar l'home vivint bastant pobrement a Màlaga i bueno, se'l va reconèixer, però va haver de passar-les bastant canutes.
Fas poesia i no ho saps, no em peguis,
Bueno,
no em peguis,
no
pego,
al contrari. No, em sembla exagerat això que dius, però t'ho agraeixo perquè jo sí que he procurat que la veu de la novel·la, de la narració, tingués un to poètic, líric, que d'alguna manera estigués en sintonia amb el grandíssim poeta, per mi, el més gran de tots els temps, que va ser Federico García Lorca, i que és una presència constant en aquesta
novel·la. No, però és que fas poesia, Bueno. A la Plana 52 te l'hi localitzada.
A veure, digue'm, què has vist aquí?
Aquí ho tens.
Una frase.
Home, és que ja n'hi ha prou.
Jo faig coses, que és una, anar ficant fragments de versos de Federico García Lorca que tenen a veure amb el fragment que estic explicant, que il·lustren un estat d'ànim, i jo també m'he empaltat d'aquest to poètic i procuro coses que jo he escrit doncs que tinguin aquest aire poètic, sí.
A la casa familiar de la Huerta de San Vicente, a les afores de Granada, on s'escriu cada estiu el poeta Federico García Lorca.
I sigo jo en castellà. Mira, su balcón abierto le regala copas de chopos, una mágica higuera, un nogal corpulento y un horizonte de sembrados y montañas en el que se acuesta Granada, coronada por la roja Alhambra sobre el telón de plata de Sierra Nevada.
Però això és teu.
Sí, això és meu. Això és meu. I he procurat aprendre amb una miqueta de to líric per fer-ho servir aquí. Sí.
Escolta, ara profunditzant una mica. El primer escrit sobre homosexualitat de Lorca el fa ell mateix, no?
Sí, hi ha una carta que ell, quan torna de Nova York i de Cuba, escriu a un amic seu, Rafael Martínez Nadal, que són molt amics, còmplices, d'aventures probablement homoeròtiques, i ell, sí, això està més o menys estudiat per Gibson, i ell, Federico, li diu a Martínez Nadal: si hubieras visto el ambiente que había en las fiestas de Nueva York con aquellos negros. Y después le dijo, y acabo de conocer aquí en Granada, porque ya ha tornado, a un torerito, y aquí se acaba la carta. ¿Por qué? Porque esta carta que la té Martínez Nadal l'ha tallat. L'ha tallat perquè no se sàpiga el que després deia Federico, però va deixar aquest fragment que és suficient perquè tots entenem que hi havia una clara inclinació homosexual per part de Federico García Lorca i que en la intimitat amb alguns amics ell ho expressava amb normalitat, però de cara al gran públic no, perquè en aquell moment això era perillós.
Ell estava enamorat de Salvador Dalí, no?
Sí, això és una cosa que està ja molt estudiada, que se sap per les cartes que es van creuar, se sap perquè, sobretot, el gran Salvador Dalí ho va explicar sense cap embut, va dir: Federico estava enamoradíssimo de mi, cosa que l'honorava a Salvador Dalí, perquè era un home sensible i que un gran poeta com Lorca s'enamori de tu, doncs és un honor. Però inclús explicar detalls escabrosos, com que un bon dia Federico García Lorca doncs va pactar amb Salvador Dalí doncs tenir un encontre carnal, no?
Sí, això ho he llegit al meu bon lloc.
I Dalí es va deixar, però Dalí de seguida li va dir: para, porque me estás haciendo daño. I aquí es va acabar tot l'intent de compenetració carnal de Federico i Salvador.
I després aquí dius també una altra poesia. Mirar com un poeta, comunicar com un poeta. Comunicar amb un poeta.
Bueno, el poeta jo crec que és l'artista que té la capacitat de comunicar amb coses que la resta de mortals no veiem a la primera, ens costa. I ells tenen aquesta facultat de fer-les visibles. I a partir d'aquí nosaltres les entenem. I després tornen a amagar-se aquestes coses, no? Però és el poeta qui té aquesta comunicació en el més enllà, amb altres dimensions, amb altres angles del món, i això és impagable.
Federico fa un vers amb el grinyolament de la cadena d'un pou. Carai, tu, fer un vers amb això ja...
Clar, tu pensa que Federico és un noi que quan es cria està al camp, rodejat de llauradors, rodejat de serventes que canten cançons apreses de les àvies de les muntanyes de l'Alpujarra o de la Sierra. És a dir, és un noi que està empaltat de la saviesa domèstica del bullir de les olles i de la terra, del treball de la terra. Per tant, el grinyolar de la cadena naturalment és part del seu entorn auditiu, i de fet ell s'amagava al pou, al costat del pou que hi havia a la casa de Fuente Vaqueros, i escoltava... No, de Fuente Vaqueros no, de Asquerosa, que després va dir Valderrubio. I escoltava el que parlaven les dones de l'altra banda del pou, perquè hi havia un mur que separava, i de la inspiració que li van aportar aquestes dones, va escriure La casa de Bernarda Alba, i jo diria que totes les seves obres dramàtiques on hi ha dones.
Jo sóc de la terra, no d'una frontera. Caramba.
Lorca és un poeta. El poeta... no té més pàtria, no té més bandera, no té més uniforme ni més ideologia que l'amor. L'amor a les coses, l'amor a la terra, l'amor a l'aigua, l'amor a la lluna, l'amor a les persones. Ell sempre deia, cuando a mí alguien se me acerca con el puño en alto, yo alzo el puño. Cuando alguien se me acerca con la mano alzada, alzo la mano. Y yo a todos les abro mis brazos para abrazarles. Aquest era Federico García Lorca.
Un magatzem, una botiga, l'Esperança. Una botiga, sí. Es deia l'Esperança.
Sí, era una botiga que estava a un carrer a prop de la plaça Viva Rambla, que és la plaça més bonica i més gran de Granada, la Granada de tota la vida, i allà hi havia el comerç l'Esperança. Esperança era el nom de la mare de Luis Rosales, aquell poeta que abans hem dit que era deixeble de Federico García Lorca. I la botiga la portava el pare de Luis Rosales, que venia, doncs, vetes i fils, botons, el que vulguis, de merceria, i allà treballava Luis Rosales de jovenet, fins que un dia li va dir al pare: padre, quiero irme a Madrid a ser poeta, quiero dejar de trabajar aquí en la tienda y de estudiar derecho y también de tener a la novia que tengo. És a dir, va canviar la vida en sencera aquest noi, i li va dir al pare, a la botiga, per la inspiració que li va comportar Federico García Lorca.
Els granadins són respectats, tan admirats com envejats. Veig que l'esport nacional de l'enveja ja es donava aleshores, no?
Bueno, els granadins són granadins, eh? És a dir, Granada té algo que la fa molt particular. És Andalusia, és cert, però és alguna cosa més que Andalusia. És un lloc on han estat totes les tradicions culturals mediterrànies des de, jo diria, dels egipcis fins ara. Per allà han passat els cartaginesos, els fenicis, els jueus, els romans, els àrabs, després els moriscos, els reis catòlics, el que vulguis, els cristians. I allà està tot condensat i concentrat. Està allà palpitant per sota de la terra, per els cursos d'aigua subterrània, surt pels pous de l'Alhambra, i Federico tot això ho veu i ho porta a dins. I els granadins són molt especials, fins al punt que Federico va dir una vegada: hay que aprender a amar a Granada como se ama a una novia muerta.
L'home és portador de valors eterns, diu José Antonio. Serà per als falangistes que han arribat fins avui, no?
Bueno, José Antonio va ser el fundador d'aquesta falange que abans us explicava. Ell s'ho creia, ell tenia uns ideals, que era, primer, defensar la figura del seu pare, que sí, va ser dictador, però per ell va ser un bon dictador, és a dir, una persona que ho va fer bé, era cristià, era partidari d'un món, diguem-ne, modern, de poesia. Era poeta. José Antonio feia poesia i li agradava rodejar-se de poetes. Va intentar ser amic de Federico García Lorca. Hi ha qui diu que van tenir una certa relació d'amistat, que anaven a sopar de quan en quan, però que cap dels dos els interessava dir-ho perquè els hi podia perjudicar. Però jo crec que hi havia una certa connexió. I aquest home, en aquest idealisme, es va ficar a política, i a la política sempre acabes malament.
I escolta'm una cosa, quina mania en fer poesia sobre el mes d'abril, tu?
Home, això, escolta, ho han fet quasi tots els poetes, però sobretot Luis Rosales. Luis Rosales, aquest poeta de què estem parlant contínuament, amic i deixeble de Federico, l'any 34, inspirat per Federico, publica un poemari propi, poesies magnífiques, que avui en dia es poden llegir i són molt, molt bones, i el titular, Abril, era el títol del poemari, Abril.
La llei de l'amistat ha sigut sempre, no?
Aquesta és una de les coses que jo vull defensar a la meva novel·la, jo hauria pogut salvar l'Orca, jo pude salvar a l'Orca, la llei de l'amistat. És a dir, Luis Rosales, que és falangista, per la veneració a l'amistat, perquè per ell la llei superior és la de l'amistat, acull a casa d'ell a un rojo, a un sospitós de participar de la República, com és Federico García Lorca. Per què? Perquè Luis Rosales considera que per sobre dels colors, de les banderies, de les idees, estan les persones, la poesia, la bellesa i l'amistat. I li diu als pares, a don Miguel i doña Esperanza, i als seus germans, que tots són falangistes, sí o sí, aquí en casa vamos a acoger a Federico. I tots li diuen, endavant, hagámoslo, perquè l'amistat està per encima de tot. I se sap que en aquella casa falangista es van amagar molts comunistes que van ser protegits i van salvar la vida gràcies a l'amistat que tenien amb aquesta família, los Rosales.
Crema de convents a Granada i Sevilla. Devia haver-hi molta feina, perquè em sembla que és el país amb més convents per metro quadrat d'Andalusia.
A Espanya sempre s'ha dit que ens agrada estar a prop de l'església o per anar davant fugint-te o per anar darrere perseguint-los. No? I això va passar a la Granada de 30. Bueno, ja havia passat abans, durant els anys mesos previs al cop militar, que moltes esglésies del Vallecín, sobretot, van ser cremades per anarquistes, sindicalistes, comunistes, perquè es considerava que era l'enemic. És a dir, que l'església estava, diguem-ne, sent l'explotadora, i bona part de raó segurament tenien, de la gent més humil, i per tant la manera de revenjar-se era, doncs, cremar-li les esglésies. Però clar, això també va generar la reacció de la gent de missa, que va considerar que allò era una barbaritat, i es van unir tots en el cop militar. En fi, la desgràcia espanyola, que sempre acabem cremant i matant-nos.
Treus els Jiménez de Parga. Un va ser catedràtic meu i els altres van estan instal·lats com a advocats a Barcelona.
Bueno, la família...
Tens un record per ells, també.
Sí, la família Jiménez de Parga. Jo l'esmento perquè surt els llibres que jo he llegit per documentar-me, a Jan Gibson i d'altres, i per tant jo no puc amagar el que és. És a dir, ells, la família Jiménez de Parga, tres germans, estaven al govern militar, bueno, govern civil de Granada, quan s'havia sublevat i quan estava, diguem-ne, imposant la repressió contra els republicans de Granada. I ells feien els papers, els documents pertinents per als casos de jutjar persones. Per tant, això és així. El que jo no puc esbrinar és el nivell de complicitat o participació en crims que van tenir. Això no sóc jo i no ho sé. Però que ells eren allà i tenien despatx al govern civil en els dies que l'Orca va ser detingut allà, sí.
Però és molt maco, això. També.
Això s'ha de saber. Sí,
el
sí.
Teu avi ha sigut un home discret. Però sí. També veig que tenia la ironia sorneguera, que d'això a Andalusia en tenen molta, no?
Era un home callat, era un home silenciós, era un home discret, com em va dir un ancià que havia estat amic i company d'ell durant els anys de la guerra. Tu abuelo era un hombre discreto. I jo em quedo amb això. No vaig conèixer bé perquè ell no parlava i jo no tenia valor de preguntar. Jo era un nen tímid, era un nen pudorós, un nen que llegia però que no parlava, i van passar els anys, i se'n va morir sense haver preguntat i sense haver conversat amb ell. Per tant, jo el que sí que et puc dir és que era un home callat i silenciós i discret, i que era sorneguer, ho era, però no ho expressava tampoc sovint, no? Massa. I el desconeixement del meu avi és el que realment m'ha mogut a indagar, a investigar, fins a acabar escrivint Jo pude salvar a l'Orca.
Dama Solonso, Luis Rosales, per què ara no surten poetes d'aquest nivell?
Doncs mira, tens raó. Hi ha una època que es diu l'edat de plata. L'edat de plata són els anys 20 i 30, on es dona una eclosió d'intuïció poètica, de saviesa lírica, una capacitat de fer poesia a l'Espanya d'aquells anys que es dona cada tres segles. S'havia donat a l'edat d'oro, s'ha donat al segle XX a l'edat de plata, i no sabem quan es tornarà a manifestar. Que tornarà, però no és encara el moment, no? Perquè les figures que tu acabes d'esmentar i d'altres són veritablement senyeres.
De mestres n'hi havia molts, de republicans. No n'hi he conegut cap de feixista.
És cert que una cosa que la República va fer molt bé i que va insistir i que va cuidar és la pedagogia, l'educació, i per tant els mestres republicans encara avui són mítics, són legendaris, perquè eren mestres bons, ben formats, conscients de que era molt important l'educació dels infants per fer que el país millorés, no? Pensa en Antonio Machado, que va ser mestre i que ell defensava l'ensenyança com la més noble de les ocupacions, no? Lamentablement la guerra civil se'n va endur per endavant tots aquests mestres, perquè els sublevats els van considerar enemics i els van matar directament. Ser mestre republicà era ser reu de pena de mort, era ser sospitós de qualsevol cosa i, per tant, eliminat físicament.
Comunistes fora de perill, per què?
Sí, comunistes fora de perill perquè, com abans t'avançava, a la casa de la família Rosales, sent la casa falangista més important de Granada, o poder present per això, com ells tenien aquesta veneració per l'amistat, acollien per les nits a persones comunistes, amigues dels germans Rosales, perquè havien estudiat junts a la facultat, pel que fos, però eren comunistes, i estaven en perill de mort en aquella Granada sublevada on les esquadres de la muerte cada nit anaven a buscar algú, alguna casa, i se'l pelaven. Doncs allà, en aquella casa, estaven segurs perquè els protegien hi ha l'amistat de Rosales, i el que feien ells és, amb els contactes que tenien, aconseguien passar a l'altre bàndol, al bàndol republicà, aquests amics comunistes, salvant-los així les seves vides.
Mantenir l'ordre a Granada no és fàcil. Anar a caçar tres rojos molt perillosos. O sigui, imagina't, mantenir
Això és una de les converses que va tenir els membres d'una de les esquadres negres. Esquadrans negres que per les nits es dedicaven com un esport més a anar a buscar persones o bé sospitoses de maçoneria o de comunisme o de sindicalisme o d'anarquisme i matar-los allà davant de casa d'ells o tirar-los per un barranc o fotre'ls un tiro a Biznar o a les tàpies del cementiri vell de Granada, que cada nit, se sentien els trets. Hi ha un càlcul fet de que entre el 18 de juliol del 36 i l'abril del 39, 8.000 granadins van ser assassinats a Granada. 8.000 persones.
Escriure com escrius és una malaltia, diu Doña Esperança.
Sí, això és molt xulo. Ho vaig trobar en un estudi que hi ha sobre la vida i l'obra de Luis Rosales, que explica que quan ell torna de Madrid per ja quedar-se a Granada l'any 36 i ell té aquest poemari Abril, una nit ell llegeix els seus poemes al pati de la casa familiar en presència de la mare, dels germans i d'amics, i quan acaba de llegir ja es retiren tots a dormir, la mare va veure'l al dormitori o a la biblioteca on ell és llegint i li diu: "Hijo, escribir como tú escribes es una enfermedad." Preocupada, perquè una mare, quan veu que un fill està llegint un poema de desgarro amoroso, el patiment, els poemes solen ser de patiment, doncs, naturalment, la mare pateix, perquè la mare no vol veure un fill patir. I els poetes, una miqueta per feina, tenen la de patir. I aquella dona, preocupadíssima, li va dir aquesta frase al seu fill: "Escribir així és una enfermedad."
Gonzalo de Berceo va arribar lluny, des de la Rioja fins a Granada.
Sí, això ho dius perquè se sap, i és veritat, que a la biblioteca que tenia Luis Rosales a casa d'ella, al centre de Granada, hi havia, entre d'altres llibres, naturalment, un exemplar de Los gozos de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo. I durant les nits que Federico García Lorca va estar acollit en aquesta casa, com us deia, i va dormir les 7 últimes nits de la seva vida en aquesta casa, una de les lectures que tenia predilectes i que li agradava fer eren Los gozos de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo. És a dir, que una de les últimes lectures en vida de Federico va ser Gonzalo de Berceo.
Cuba és una bacanal de carn i de riure.
És una frase preciosa que diu Federico García Lorca en una carta quan escriu de la seva experiència a Cuba l'any 30, abans de tornar a Espanya, després de bastar a Nova York, i es troba en un món absolutament diferent del Nova York d'on ve. El Nova York d'on ve és el Nova York del 29, del crack, de Wall Street, de la gent tirant-se per les finestres i suïcidant-se, un horror de món, no? I en canvi es troba Cuba, que ell diu que és Andalucía, però més colorida, no? I veu aquella alegria, dice, aquí hay negros sin drama. Perquè, clar, els negres de Harlem són negres amb drama, però els negres de Cuba són negritos sin drama, que canten, que ballen, que estan contents, que la falaguen, que el piropegen amb ell i que ell s'enamora o no s'enamora, però té aventures, històries amb els negres, amb els mulatos i amb qui calgui. Ell és feliç durant unes setmanes de la seva vida a Cuba.
Bueno, doncs fins aquí.
Què em dius? No, jo vull seguir.
Tu vols seguir? Bueno, és que m'estan avisant de registre.
No podem acabar aquí. Bueno, sí, ho entenc. La ràdio té els tempos aquests, però diem-li a la gent que ja que no podem continuar xerrant de la meva novel·la, que la comprin i que la llegeixin.
Bueno, jo, des de luego, ho diré ara, eh? Vale. Ja m'estré les paraules de la boca, però bueno, és igual, ho tornaré a repetir.
Doncs digue-ho.
És una gran novel·la, molt ben escrita, amb una narració que en podríem dir de cine, que arriba a tothom i molt ben documentada de tot el que va passar a l'Andalusia i de retruc a Lorca, que es va intentar tot per poder-lo salvar, i el teu avi ho va intentar. És més que una novel·la, és un document històric. Llegiu Jo hauria pogut salvar l'Orca, de Víctor Amela. És fantàstica.
Moltes gràcies, Roman.
Oh,
Heu escoltat Accent, un programa amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments. Ràdio Estel.